preocupis, tots els dies surt el sol. I al matí treballem per fer-te costat.
I arriben els nostres prescriptors i atents perquè algun d'ells s'estrena avui. I nosaltres, per saber quines són les pel·lícules, els llibres, les obres de teatre, les danses, els còmics, els musicals o les sèries que heu gaudit o no últimament, teniu el vostre canal de Telegram, Participa Ràdio Sabadell. I això és el que ens heu enviat, aquests són les vostres àudios.
Últimament he llegit Les filles del capità, entre certs llunyans, acabo de llegir el de Gerard Quintana i ara començaré el de Fibró, de la Sílvia Soler.
Hola, doncs jo us recomano molt l'obra de teatre Els ocells, de la Calòrica, a la Sala Beckett, i un llibre que es diu Queen en 3D, que no sé si el venen per aquí per les llibreries, però que segur que el podeu trobar per internet o alguna cosa, i és espectacular.
Mad Men, molt xula, em va agradar molt. De teatre, Saúc, molt xula, també em va agradar moltíssim. De pel·lis, Ha nascut una estrella, no està mal per passar l'estona, una miqueta així romàntica, però no està mal. Les cançons, quan canten les dues al piano, està guai. I llibre Tierra de Campos, de David Trueba, també em va agradar molt, me'n vaig llegir en 3 dies.
Doncs molt interessant, i ara nosaltres el que volem és que diguin la seva la Neus Elfa, de Dris Dansa, parlant de dansa, evidentment, el Paco Puig d'Espai Records, de discos, i també en Rafael Sabater, de Sabadell Còmics, sobre aquestes historietes gràfiques que sempre ens sorprenen. Bon dia a tots i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, Neus, preparada? Què ens portes avui?
Doncs mira, us porto una notícia nacional que crec que ha estat la notícia aquesta setmana del món de la dansa, i és que la UEFA ha demanat 200 voluntaris ballarins per la final de la Champions a Madrid.
Què dius ara?
Sí. Va penjar aquesta demanda de feina,
sí, aquesta crida,
exacte,
sí,
a la pàgina web danza.es, que és una web molt reconeguda per totes les ofertes de feina, càstings, etc., pels ballarins. El que demanava és 2 setmanes lliures completament pels assajos, i en contrapartida es podien quedar a veure la final de la Champions. És a dir, que 200 ballarins professionals del món de la dansa havien de treballar gratuïtament.
Gratis?
Gratuïtament.
Això a mi m'agrada. A mi m'agradaria que la meva botiga vinguessin a treballar gratis, la gent.
Sobretot sabent que aquest esdeveniment mou uns 2.350 milions d'euros. Això és el que les xifres que es van donar l'any passat.
Molt bé, no? La UEFA, o sigui...
Sí. I aquesta notícia ha estat com molt... Hi ha gent que és partidària de què es pugui fer, perquè és una gran experiència, que és tal com ho ven la UEFA, és una gran, una gran experiència. I evidentment els que ens dediquem a la dansa continuem reivindicant que som treballadors i que hem de tenir una remuneració com qualsevol persona digna. Llavors, evidentment, això el que fa és que gent com la Confederació d'Artistes Treballadors de l'Espectacle ho ha denunciat a la Inspecció de Treball com un abús per part d'aquesta empresa, que a més és una empresa privada. Per tant, la llei de voluntariat exigeix que les activitats que siguin voluntàries siguin d'interès general per la societat i que estiguin incloses dins d'un programa de voluntariat que no encaixa amb empreses privades en general. No sé, aquesta ha estat la gran notícia de la setmana pels que ens dediquem,
doncs,
a la dansa.
Doncs veurem com acaba, no?
Sí,
veurem,
sí,
realment,
sí, sí, sí,
si
perquè l'anunci
aquesta
ha desaparegut.
Denúncia.
L'anunci de la pàgina web ha desaparegut, però per sort alguns internautes així com molt ràpids van poder
fer captura,
fer,
exacte, no? La pantalla,
van poder
sort
capturar-ho.
Sort d'aquests dits màgics, que van ser més ràpids.
No s'escapa res, un dia no s'escapa res.
Has de vigilar molt.
Sempre, sempre.
Sí, sí.
I a nivell internacional, per contra, tenim que la Netherlands Dance Theatre ja ha posat a la venda les entrades pel Switch Festival 2019. El Switch Festival és un espectacle completament concebut pels ballarins que integren la Netherlands Dance Theatre, que és la companyia de dansa més important d'Holanda. I fan des de la concepció, els ballarins ho fan tot, des de la concepció a la producció, al màrqueting, ho fan absolutament tot. D'aquí ve el nom de l'espectacle, es canvien els rols, i cada any la totalitat i tota la integritat de la venda de les entrades va a una associació escollida també pels ballarins, i aquest any va per la LGBT Asylum Support, que és l'associació que intenta millorar les condicions de vida per tots aquells que formen el col·lectiu, formen part del col·lectiu LGTBI, uh-huh. i demanen asil a Holanda. Per tant, les entrades ja estan a la venda. Si algú que ens escolta va a Holanda i va a veure aquest espectacle, que a més els ballarins concebeixen les coreografies, les creen ells, les músiques, vull dir, és un espectacle realment preciós, amb moltíssima ànima, perquè evidentment hi formen part els ballarins i posen de lo seu.
I crec que és luxe, no?
Sí, i crec que és una molt bona iniciativa.
Sí. I a més per una bona causa, una no? Per refugiats, sí. Per orientació sexual. Sí. Doncs sí, mira, sí, sí. Veus, almenys una bona notícia també en
sí,
el món de la dansa.
Sí, no? Una
per
miqueta.
I encara ens portes més coses, Neus,
sí.
A veure.
Us porto, com a tercera, diguéssim, part, uh-huh. tot el que es pot veure en streaming. Oh. Jo he escollit una sèrie de l'HBO que es diu Fosse Verdon. Bob Fosse és el meu coreògraf preferit i no em veia, no podem parlar d'aquesta sèrie.
Ja hauríeu de veure la cara de la Neus, quan diu el meu ballarí preferit, l'haurem de veure.
És que Bob Fosse era molt Bob Fosse, per qui no el conegui segur que coneixerà amb pel·lícules com Cabaret, musicals com Chicago, doncs era tot aquest món el va crear Bob Fosse, i per qui no ho sàpiga, Michael Jackson i les seves coreografies estan inspirades en Bob Fosse i en moviments d'ell, i va poder tenir la sort de treballar molt poquet abans que es morís amb Bob Fosse. O sigui que el moonwalk no el va inventar Bob Fosse, però sí que molts moviments de Michael Jackson. Hi ha vídeos a YouTube que fan la comparativa dels moviments de Bob Fosse i de Michael Jackson. Oh, m'encanta la banda sonora.
Aquesta Rocío, que també és molt ràpida. Doncs a tot un referent que podem descobrir gràcies a aquesta plataforma HBO, sí. Que és una sèrie, un documental.
És una sèrie, de moment hi ha 5 capítols, ahir la nit van penjar el 5è, es va estrenar el 9 d'abril, està consagrat i dedicat íntegrament a la relació que tenien Bob Fosse i la seva dona Gwen Verdon, la seva tercera dona. És molt interessant creativament, perquè veus el procés creatiu d'ell, de Bob Fosse, de on anava a buscar els seus referents, l'exigència que demanava, no es conformaven si estava més o menys bé, sinó que anava molt més enllà, i també la relació que tenia amb la seva dona, què li aportava. Necessitava, tot i que tenia moltíssimes amants, sempre necessitava l'ideari, l'imaginari de la seva dona per ajudar-lo a millorar, per ajudar a dotar de sensibilitat els moviments perquè tinguessin un sentit. I és molt interessant aquesta sèrie, a part de totes les intrigues amoroses, etcètera, etcètera, per veure el procés de creació d'aquest coreògraf i director. Michelle Williams està extraordinària, fa un paper de la dona de Bob Fosse que crec que es mereixeria tots els premis mundials, i també crec que és una sèrie molt interessant per tota la gent que potser no coneixia aquest coreògraf, però que descobrirà les bases de la dansa des de les entranyes, com Bob Fosse es va donar al 100% malgrat tenir amants, malgrat tenir problemes. Ell vivia i va morir per la dansa, i és preciós.
Doncs també preciosa la teva recomanació i també aquesta aposta d'HBO, no? Per oferir aquesta biografia d'aquest ballarí, no? I donar visibilitat també a un sector que no sempre té l'espai que es mereix.
Totalment.
I acabaríem amb una audició, em sembla?
Sí, porto el Ballet de l'Òpera de París, de fet, farà audicions / càstings per ballarins per a integrar la seva companyia de manera permanent o temporal. I són audicions per ballarins de més de 16 anys. Sí que hi ha una preselecció a nivell de currículum i un dossier que s'ha d'enviar. Les audicions tindran lloc el 10 de juliol al Palais Garnier, a París, i la data límit per inscriure's és el 14 de juny. I es pot trobar tota la informació, enviar el dossier per postular a www.operadeparis.fr.
Doncs nosaltres no prenem nota perquè...
No, jo, la dansa...
Em sembla que aquest càsting ens queda lluny, no tenim les habilitats necessàries, no? Però un dia podríem parlar dels càstings i les audicions, perquè suposo que és tot un món, no?
Encantadíssima, un món complex, interessant.
Amb els seus clars i obscurs,
sí,
no?
Totalment,
com la vida.
Totalment.
Doncs ens anem a l'altra banda de la taula, perquè avui s'estrena en Paco Puig d'Espai Records, de la botiga de vinil, de discos que trobarem al carrer Joan Maragall número 8. Explica'ns una mica, però, la filosofia, no?, de la vostra botigueta. Sembla com un oasis, no?, una quimera,
sí,
a la nostra ciutat encara.
Sí, nosaltres és que amb els socis som molt fans del format del vinil des de fa molts anys, i com que ara hi ha hagut un auge bastant fort del format i aquí a Sabadell doncs no hi havia una mancança, doncs vam dir, vinga, va, anem a fer-ho. I bàsicament el que portem i toquem més és el rock clàssic. Toquem funk, soul, des de jazz, cada vegada estem intentant integrar
bona
més
música,
estils.
Bona música, tenen bona música.
Sí, mirem de tindre el que ens agrada i dominem, no? Perquè tindre coses que no saps tampoc no té massa sentit. Mm-hmm. Llavors, doncs res, doncs cada vegada vas coneixent més el gust del públic i vas doncs augmentant una mica la selecció.
Perquè, clar, ara ho deies, no?, així de passada, que hi ha com un cert repunt, no?
Sí.
Està, podríem dir, de moda una altra vegada, el vinil, què és el que té, no?, que porta doncs aquesta diferència, perquè fa uns anys parlàvem de que seria ja com l'extinció, no?, la mort,
sí,
dels vinils, i en canvi encara doncs té
força,
un públic
té
molt important.
Sí, cada vegada més, és que té el factor important és que té un so que és inigualable amb qualsevol altre format. De fet, el CD cada vegada s'està venent menys, perquè també hi ha molta cosa així online, pots escoltar la música, i el format digital en si, físic, cada cop té menys sentit.
Mm-hmm. Llavors, no aporta gaire, no?
No gaire. Però bueno, després el vinil també té la qualitat de que és molt bonic, veus l'obra més gran, també és com una mica de fetichisme, no?, entre cometes.
Mm-hmm. Part bueno, de fetichisme i aquesta sonoritat
aquesta
fantàstica sonoritat... i màgica, que jo crec que allarga vida.
Exacte, sí, tant de bo, no? Jo.
A veure, explica'ns, perquè ens has portat una selecció, no?
Sí, he portat quatre novetats, aviam, novetats reedicions, perquè també es fa molta reedició actualment de discos que costa molt de trobar, i les primeres edicions doncs cada cop valen més diners, i bueno, està bé que es reeditin perquè així ens estan més a l'abast de tothom.
Clar, apte per totes les butxaques, no?
Exacte.
Vinga,
exacte.
Doncs quina és la primera proposta que ens fas?
La primera proposta és el sisè treball del barceloní Pau Vallvé, es titula Life Vest Under Your Seat, que el títol és en anglès però l'àlbum és en català, i bé, la cançó que he triat es diu Signat el teu padrí, i crec que és una bona mostra del conjunt de l'àlbum.
Vinga, doncs escoltem-lo.
Molt bé.
Quan ningú més ho veu, però tu vols intentar, quan tot i no entra dins els teus plans, tu te'n mors de ganes de veritat. Quan diuen que no val la pena, però tu hi creus i ho vols.
Una delícia, eh?
Molt bonic,
sap greu, sí. Trepitjar la veu d'en
Pau. Sí, sí, és un àlbum preciós. Sí.
I a més la portada també m'agrada molt, molt senzilla,
sí.
Eh?
Sempre una fa portada així, amb una imatge que porta molta informació.
Sí, sí.
La gràcia del vinil desfet, també, no? És una miqueta recuperar el pòster, eh?
Exacte.
Que el CD era allò tan petitet que no tenia ni gràcia. Em recordo, sí, anys enrere, i els vinils, els discos, l'art era molt maco.
I
es va perdre amb el CD, perquè el CD era tan petitonet, ficaven molt, sí, simplement el títol i un detallet i s'ha acabat. I ara, un altre cop amb la tornada del vinil, es torna a recuperar sobretot la fotografia, i tot.
Sí, i fan verdadera d'elles meravelles.
Sí, totalment,
sí, sí.
Sí, sí. I què més ens portes, va?
El segon que porto és un directe de Nirvana que es titula Live at the Paramount, que és un directe que es va fer així l'any 91 perdó, i és el seu moment més àlgid, és el moment que estava la banda més en plena forma, i bueno, és un directe molt esperat pel que són fans de la banda. I he triat la cançó Smells Like Teen Spirit, que la coneix tothom,
no,
que
no,
ja forma part d'un clàssic, no?
D'enveu, senyores i senyors, jo crec que els oients t'agrairan,
sí,
aquesta selecció també.
Sí, sí.
Imagino que tens clients que no han deixat mai de comprar vinils, no?
Exacte.
Que són ja uns frics.
Sí, clar, quan et troben, flipen, diuen, hòstia, una tenda de discos, tu, i són gent que, clar, t'havies de buscar molt la vida abans, anar a moltes fires, a mercadillos, i, bueno, costava més de trobar, que ara hi ha una explosió, hi ha molta botiga, molts
llocs
on comprar.
Molta varietat, sí, afortunadament, i
sí,
també
sí,
molta diversitat de preus, no?
Sí, exacte, sí, sí. Depèn de cada edició, l'artista val un preu o un altre. Depèn, clar. També tenim discos de segona mà, que clar, n'hi ha que són més assequibles, i si és de col·leccionisme, llavors ja pica una mica més.
Me'n recordo la temporada passada que vam fer precisament una secció dels prescriptors al Dia de la Música,
sí,
també doncs, a la vostra botiga, a Espai Records, i que també doncs, teníeu catalogats, no?, els vinils que eren de segona mà.
Exacte.
Segons el seu estat, no?
Sí.
I llavors tenien un preu o un altre, era així?
Sí, sí, sí. Intentem valorar el més fidedigne a l'estat del vinil i la carpeta, perquè després ningú s'emporti cap sorpresa ni res, i clar, llavors si està més tocat, doncs val menys diners, evidentment, però bueno, mirem de filar prim, però costa molt.
Un altre dia que vinguis podríem parlar de com hem de conservar els vinils, no? Com els hem de netejar.
Sí, és important,
perquè això
és
suposo
important.
Que és important.
Sí, netejar-los, guardar-los en funda, tractar-los bé, pobrets.
Amb carinyo.
Exacte.
Com
que
tota
viuran
la vida.
Més anys que nosaltres,
que
segurament.
Anys,
no fes el servir de frisbee, oi? Això
no, jo ho he fet, no.
Els hem de cuidar, com els còmics.
Sí, tant.
Sí o no?
I
evidentment,
tant.
I tant. També venen fundes.
Vinga,
i
també,
tot.
També. Tenim més propostes, no?
Sí, el tercer és l'últim treball del John Mayall, que és un dels primers de pocs artistes que està porta 6 dècades dins del món de la música, una persona
quatre
que...
dies, porta quatre
sí,
dies,
sí,
eh?
És un novato.
És novell.
Sí, no sabia que era viu.
Ho has hagut de buscar la Wikipedia.
Ha tret un disc nou, pobre.
Pues no cagalo, sí. No me cagui,
eh? I bueno, doncs ell és un dels renovadors del blues. Va ser escola de molts músics com Eric Clapton, Jeff Beck i d'altres guitarristes de renom. I bueno, i aquí doncs en aquest últim disc que es diu Nobody Told Me, es rodeja de diversos guitarristes com el Joe Bonamassa, el Todd Rundgren, Steve Van Zandt o l'Alex Lifeson, que és el guitarrista de Rush. I bé, doncs he triat la cançó ja, Nobody Told Me. I, when I have, don't worry.
Doncs que soni.
Sí.
Vinga, Rafael, que ara és el teu torn i portes moltes propostes. Comencem per al còmic Los Cuentos de la Niebla, que jo crec que ens descobrirà llegendes i mites fantàstics a Galícia.
I explica, doncs, això, no? Els contes a la vora del foc que li explicava la seva àvia quan era petita, i clar, tot eren històries de por. Per exemple, la Santa Companya, que representa que quan una persona estava a punt de morir surten, eh? Perquè suposo que encara hi ha gent a Galícia que
surten,
hi deu creure.
Surten, encara surten.
Encara algú hi deu creure amb això. A la nit, a les 12 de la nit, surten els morts i en processó i van a buscar la persona que s'està morint. Amb el perill que si t'enganxen a tu pel mig, que no se t'emportin.
També mores, no?
Vigila, Neus, eh?
Si això et passés, hauries de dibuixar un cercle al terra, posar-te dintre de genolls i resar.
Mare de Déu,
sí. Sí, això són les tradicions i aquests de llança. Després, l'aire, que també pon una persona...
El Paco et va mirant pensant a veure què hauria de ressar jo.
Sí. Doncs l'aire, que quan una persona es moria, el seu esperit sortia del cos i havies d'anar en compte que no la respiressis, aquest aire, que no el respiressis. Però després, en un any, et podries morir.
Què dius ara?
Sí.
De possessió, així,
sí,
informal.
Sí.
No?
Després, per evitar això, doncs, s'havien de resar, s'havien de fer tot de processos, no sé què, explica tot. Rentar la roba amb no sé què, fer 7 vegades no sé quantos, resar no sé què, coses atàviques, però que els avis ho creien.
Però m'agrada molt que es recuperi. No?
Sí, són històries
orals, no?
Ara potser ara ens fan gràcia,
Clar, però aquella època no hi havia.
Aquella època no.
Ni Netflix.
Sí, ho diu. Ja ho explica, diu, l'època abans de l'electricitat, no? Que tot això, ara potser ara ens fa gràcia, no? Ara potser ens faria gràcia. Però això explicat amb un nen anys enrere...
La pobra criatura no podia
gràcia. Així no sortien més tard de les 12, ja no sortien de casa, imagina't.
Doncs és un recull d'això, de tradicions, i són il·lustrades. Cada història t'explica la por aquesta, perquè al final és un recull de pors que tenien les gents, t'explica la por, i després hi ha una explicació molt còmic que té alguna relació, no? T'explica la relació i que al final entens què volia dir, no? Uh-huh. Està molt ben pensat, molt ben treballat, és un còmic fosc, fixeu-vos que és només amb negres i té tocs de groc només, i és per això no donar-li la idea aquesta de foscor i de por, de poder-nos fer una miqueta de por. La idea no és fer por perquè no fa por, però poder pensar, doncs, dir fa un segle enrere que la gent realment això s'ho creia i ho patia.
I que probablement, doncs, això també, que vivien en aquesta foscor, no com ara, que surts i hi ha tanta llum, fins i tot a la nit, no? Doncs en aquella època, evidentment,
una època més fosca,
en un poble molt més fosc.
I més poruc, I Galícia, especialment, que era una zona que precisament les mèdiques i tot això, Doncs n'hi ha diverses, només he explicat un parell, però n'hi ha moltes altres, dels brebajes que feien les mèdiques, que havies de vigilar i tot això, perquè en qualsevol moment podies veure alguna cosa que havia fet una bruixa i automàticament quedaves posseït pel dimoni, vol dir que... Coses perilloses,
Ai, el perill i el món. Molt bé, doncs aquesta proposta també ens ha agradat molt, no, Neus?
Molt, sí, molt,
no?
És que em fascina.
La Neus va apuntant, va apuntant la llista.
Sí. És molt guapo el dibuix, eh?
És molt xulós, m'agrada molt. Molt.
I casa molt amb això, amb la idea aquesta de la foscor. Està molt ben ambientat, sí. Mira, per últim tenim Epilèptico, que és una reedició de l'obra de David Bess, és un autor francès, ho ha publicat Salamandra Gràfic. Salamandra és una editorial
home,
molt...
Home, aquest no és de butxaca, eh? És
una integral, és una recopilació. Salamandra és una editorial molt petitoneta que publica molts pels còmics, en fa 7 o 8 l'any només, i són molt estriats i realment són molt, molt, molt bé. Ells sempre diuen que volen fer una edició molt acurada i no volen treure palla, sinó que prefereixen treure poquet, però bo.
Home, ja es veu amb la portada i tot, no?
Sí.
Molt cuidat.
I en aquest ho és, l'Epilèptico està considerat una de les obres mestres del còmic. Es va fer als anys 90 i ara s'ha reeditat, per fi, Montreal va estar molts anys esgotat, ja s'ha reeditat tot sencer, eren 6 volumens, i ara l'han fet amb un integral, amb un totxo, podríem dir que és bé, un totxo. I es diu això, Epilèptico, l'ascenso del gran mal. El gran mal sempre s'ha dit a l'epilèpsia, que se li havia dit el gran mal, que hi havia el gran mal i el petit mal, que tots eren les dues branques de l'epilèpsia, que el petit és quan gent que es quedava simplement en blanc, una estona simplement en blanc, i després tornava, i el gran mal era quan això ja portava una degradació, quan ja la persona doncs, ja no estava dins, pràcticament tenia èpoques de no estar dins dels seus cabals, no? de perdre totalment el món de vista i entrar en una degradació, que ho explica, perquè és la història real del germà del David B. És la història del seu germà. I com ell, quan eren petits, pobret, sense fer-ho expressament, el feia emprenyar perquè li agafessin els atacs.
Què dius?
Pobret, després ho explica i clar, ho explica.
Perquè li fes
molt greu.
Les convulsions, però,
clar,
no?
Això, l'epilèpsia, són graus que va augmentant amb l'edat. Quan és petit, quasi bé fa gràcia, no? I es va que ell el feia enfadar i es va que quan s'enfadava, quan l'altre s'emprenyava, li agafava l'atac d'epilèpsia. Clar, al començament era poc, però amb l'edat van anar molt a pitjors, que van arribar un moment que van veure que això se'ls anava de les mans, perquè era al final d'autolesionar-se i tot. O sigui, l'epilèpsia és una malaltia molt greu. Estem als anys 60, l'epilèpsia no es coneix remeis i la família el que fa és començar a voltar i provar-ho absolutament tot. Passen per la ciència, per les pseudociències, pels xamans, ho proven tot per intentar curar el fill. El fill es va fent gran i es va degradant cada vegada més, no? És una història dura.
Ostres, però que brutal, no?
Sí,
veure
sí,
tot
sí,
el viatge,
sí,
el periple de la família.
Sí,
clar,
sí,
perquè
sí.
En aquella època no és com ara, ni medicació, ni recursos,
no,
informació.
Era molt difícil. A més, tampoc se sabia què era.
I estigma,
era
no?
Era una persona boja, boja. No? Clar, però clar, passava èpoques bé i d'un plat hi estava un brot psicòtic d'aquests i embogia, no? On es fica, dintre de categoria es fica, no? Ara ho coneixem molt bé, ara ja tenim solucions a aquestes malalties, però en aquella època, als anys 60, era un drama, no? És una obra de culte, ja està considerat una de les millors obres del còmic, i costa de llegir, no tenim aventura, o sigui, no és una cosa que tu passis bé,
sí,
o que
dur,
divertit, no, és dur, és una, la lectura és lenta, és pausada, però és una d'aquelles obres de recomanar, per a algú que li agradi, que ja estigui habituat al còmic, un públic ja que estigui habituat, doncs és una obra molt, molt, molt recomanable. També està fet també en blanc i negre, no hi ha color aquí, perquè ets part d'una època molt passada, molt trista, i és això, no? És treballar amb aquestes, això, amb records, i anar parlant de la malaltia del seu germà, que va acabar malament, però bé. Són d'aquests petits drames que el còmic també...
I l'autor, explica'ns sobre l'autor, és espanyol?
És francès.
És francès.
L'autor és francès, és el David B, sempre publica com a David B, la veritat no sé com es diu de cognom, només B, punt, i ja està. No fa gaires obres i aquesta és la seva obra magna, que va estar, diria que en va ser 8 anys. Va estar 8 anys per fer-la, que es va dedicar a consciència a això.
T'imagina't, 8 anys, a més una relació que, clar, era el seu germà, suposo.
És el seu germà.
No és fàcil, no?, escriure i buidar-te d'aquesta manera, no?
No és fàcil, o sigui... És difícil parlar de tot això. Ara, si em deixeu, em faré una mica d'autobombo, si em deixes un parell de minutets, que aquest dissabte fem la festa del còmic gratis a la botiga. Regalarem més de 500 còmics a tothom qui s'acosti a la botiga, simple fet pel fet d'entrar.
Així de generós és, eh? Exacte.
Wow.
Doncs pel simplement d'entrar a la botiga, no és obligatori comprar, simplement per entrar regalarem còmics. Són unes edicions que fem conjuntament, paguem les editorials i les botigues, les fem a les llibreries, les paguem a mitges, són còmics senzillets, però hi ha de molts tipus. En tenim aquest any, tenim 20 de diferents, 20 editorials, vol dir que tenim de tot superherois, tenim infantils, tenim temes adults, o sigui, tenim de tot. I fem aquestes edicions, que és això, per promocionar una miqueta la lectura.
Explica'ns d'on sorgeix aquesta proposta.
Això va començar als Estats Units, el Comic Fidei, que ja fa una vintena d'anys que es fa, sempre es fa el primer dissabte de maig, i ja des de fa uns 10 anys es fa també aquí al nostre país, i es fa el segon dissabte de maig. Per què es fa el segon? Perquè així ens dona temps a rebre còmics americans també, perquè els podem demanar, tenim aquest servei de poder comprar-los, són còmics també Estats Units, els fan molt baratets, i nosaltres també els comprem en anglès, perquè la majoria, els 400 seran en castellà o en català, i 100 en anglès, per si algú vol tenir algun còmic, sobretot de superherois. Agafem Superman, Batman, Spider-Man i tot això. I Stranger Things, aquest any tenim un de Stranger Things, com que està molt de moda Stranger Things. Tenim un còmic gratuït, en anglès per això, però un còmic gratuït de Stranger Things. Però bé, no és una manera. Doncs, per
també
això
és una manera d'aprendre.
Sí,
no? Aquí es fa el segon dissabte de maig per donar temps que arribin els còmics aquí. I així és, mira. Tenim de tot, una gran d'allò, i ja està, simplement això. I a part, doncs, també ens venen autors a firmar, vol dir que bé, fem una miqueta
quins
de festa.
Quins autors? Explica'ns una mica la festa, mira, a partir de quina hora començarà
El còmic gratis serà tot el dia, fins que els acabem. Vale? I a part també farem un 5% de descompte tot el dia. I els autors vindran de 12 a 2, i tenim el Joan Mundet, que és de castellà, un autor de castellà, que aquí en vam parlar de Capablanca, d'aquell bandoler mític que va haver-hi amb les terres d'aquí del Vallès, per aquí Sant Llorenç amunt i tot això, doncs, que no sabem si són històries reals o fictícies, però bueno, el Joan Muntada repeteix que va existir, però no sabem si realment va fer tot el que va fer. Una miqueta com el Serrallonga, són mitologies quasi bé. Doncs després tindrem el Ricard F. i el Guille... i el Guillat Arriba, que ens vindran a dibuixar els còmics del paper de ceba, que és el còmic
brutal,
aquest sabadellenc, que ha fet el còmic sabadellenc de històries de Sabadell, doncs vindran a dedicar-los, doncs qui vulgui poder dedicar. I em deixo algú i ara no sé qui. I ara no sé què, però eren quatre.
Però és fàcil, perquè la gent pot buscar
el Facebook, Twitter,
xarxes,
i el tenim tot posat.
A través de les xarxes,
i
llavors...
el Sagar, ja me'n recordo. El Sagar, amb que també vam parlar d'ell, del Intisar en l'exilio, que aquella noia yemenita que va tenir que marxar del Yemen per problemes, amb tots els problemes que tenen la dona allà, que no té cap mena de dret, que és una esclava, que realment no té, i ella va tenir que fugir, perquè a més anaven a per ella, perquè ella va intentar...
fer la seva petita revolució...
Va intentar posar menys i va tenir que marxar perquè se la volia encarregar. I són els quatre autors que caminant.
Doncs tot quatre títols bonic, també amb molta varietat, no? I també molt necessaris, molt reivindicatius. Suposo que l'objectiu de la festa és també donar visibilitat, no? Potenciar...
Sí, és això. Que se'n parli. Que se'n parli. És el que ens interessa, que es parli de totes les arts minoritàries que tenim, que sempre parlo només del cinema i de les sèries de televisió, tothom està amb Jocs de Trons, I tothom em parla Jocs de Trons, estic fart de Jocs de Trons, Parlem d'altres coses.
Començat a veure-la també, perquè estic farta ja, penso.
Sí,
totalment.
Que al final suposo que l'acabaré veient, però és com ara em fa mandra. Per cert, suposo que també, de totes maneres, totes aquestes pel·lícules, sèries, també t'ajuden, no? Una mica, després a vendre més còmics,
tant,
no? Perquè posen
tant,
de moda...
Sí, però tot, al final,
no,
tot té la seva adaptació, Tot s'acaba fent adaptacions en còmic, i vol dir que, bueno, no sé... Tot ajuda. I al final és una alimentació, Els còmics de superherois acaben sent pel·lícules, vol dir que al final la gent va al cinema i t'acaba també comprant còmics. Vol dir que és la volta, acaba donant la volta, doncs ja està bé.
I tant
que sí. Paco, a veure, que ens havíem quedat per l'últim tema que ens havies de proposar, recorda'ns una mica...
Sí,
que l'havíem deixat com la cirereta, per posar el punt i final a aquesta secció dels prescriptors.
Sí, era el Pau Riba, la reedició del seu àlbum estrella, diguem, el Dioptria, i bueno, he triat una cançó que es diu Noia de Porcellana.
Que bonic.
Molt bonica, sí.
Sí, molt bonica.
Doncs amb aquest regal, no? Posem punt i final als prescriptors. i els nostres oients fins dijous que ve, que els podran tornar doncs, a sentir amb totes aquestes propostes, i no patiu, perquè de seguida també compartirem el podcast a les xarxes amb les imatges, amb els títols, perquè també doncs, pugueu doncs, fer la vostra recerca. Moltíssimes gràcies a tots tres i bon cap de setmana. Ah, i tothom, dissabte, recordeu aquesta festassa que prepara en Rafael.
I això era com buscar papallones blanques sobre la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. Noia de porcelana, a punt per ser omplert d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar. I això era com buscar papallones blaves damunt la mar. El braç. Semblaves indignada com una santa sense veat. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristal. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell. I això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent.